L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emute. Avui dimecres, dia 15 de desembre, destacarem... Els Mossos investiguen si les restes humanes trobades al Mas dels Barberans són les de l'ancià desaparegut al 2008. Condemnen a 54 i 50 anys de presó els dos acusats del doble crim d'Alcanar l'any 2008. Impuls al model català de gestió de residus municipals al Montsià. Agricultura multarà aquest cap de setmana pels arrossars inundats. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els Mossos investiguen si les restes humanes trobades al Mas dels Barberans són les de l'ancià desaparegut al 2008. L'alcalde del municipi diu que si es confirma que corresponen a Joan Lomaco, serà un descans per al poble i per a la família. Des de la Plana Ràdio ens porta aquesta notícia Josep Roig.
Tal i com ja vam avançar, efectivament, el passat divendres, en una nota d'urgència des d'aquest mateix informatiu, un caçador va localitzar dijous al vespre, dijous passat, el cadàver d'una persona que estava en avançat estat de descomposició i que, segons explicava l'alcalde del Mas de Barberans, Josep Maria Lleixà, podria correspondre a Joan Sobirats, conegut amb el sobrenom del Maco, un veí de la població de 94 anys que va desaparèixer el 22 d'octubre de l'any 2008 quan va sortir a buscar bolets. Ara, i segons van confirmar a ahir els Mossos d'Esquadra, els agents de la policia de la Generalitat estan duent a terme diverses proves amb l'objectiu de verificar la identitat de la víctima després de que s'ha descartat per complet que es tracti d'una mort violenta. Fonts properes al cas van informar que el caçador que va descobrir el cos ja ha prestat declaració davant dels Mossos, que al seu torn han pres mostres d'ADN a diversos familiars del veí que va desaparèixer amb l'objectiu de confirmar-ne la identitat. Si finalment es confirma que les restes trobades són les del senyor Joan, serà un descans per als familiars i per al poble, perquè en aquell moment, després de buscar-lo sense èxit, ens vam quedar tots en una sensació amarga, concloïa l'alcalde del Mas de Barberans, Josep Maria Lleixà. L'escoltem.
Sí, a veure, tant per la família com per tot el poble, perquè la veritat és que ens va quedar un regust molt amarg quan va passar tot això. Primer per la desaparició del Joan i perquè tots sabíem que probablement havia mort i de manera tràgica. Però a banda d'això, pel regust este de no poder localitzar el seu cadàver, vull dir, per no poder-lo trobar, perquè llavors et deixa en una situació d'incertesa que no és agradable, ni per la seva família, per suposat, però per la resta del poble, que també es va volcar molt en la seva recerca, pues tampoc.
Cal recordar que en aquell moment, el 2008, la desaparició de l'ancià va mobilitzar tot el poble, ja que els veïns van organitzar batudes per trobar-lo sense que aquestes donessin cap resultat. L'alcalde del Mas de Barberans deia que l'ancià era una persona molt coneixedora del terme, ja que havia estat pastor i, curiosament, se'l va trobar a un lloc on ell habitualment anava a buscar bolets i que ja havia estat rastrejat en el seu moment.
Condemnen a 54 i 50 anys de presó els dos acusats del doble crim d'Alcanar l'any 2008. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
L'Audiència Provincial de Tarragona ha fet pública la sentència que condemna a penes de presó de 50 anys en David Almagro i 54 anys en Rubén Sánchez, tots dos encausats com a responsables el dia 3 de desembre de 2008 dels assassinats de dues persones al municipi d'Alcanar. Felipe Barrio, propietari d'un concessionari de vehicles a la Nacional 340, al seu pas per aquest terme municipal, i la seva companya sentimental, Estela Afodraye. La sentència considera provat que els dos acusats, junt amb un altre noi menor d'edat en els moments dels fets, van apallissar fins provocar la mort d'aquestes dues víctimes. El judici es va fer fa uns dies a la secció segona de l'Audiència de Tarragona amb jurat popular, i ara, un cop coneguda aquesta sentència i feta pública, a banda de les penes de presó, que com a màxim podran complir els acusats, 30 anys, hauran d'indemnitzar també econòmicament amb 167.200 230 euros, els fills petits de Felipe Barrio, amb 17.612 euros, cadascun dels dos fills més grans, amb 8.806 euros, la mare del mateix Felipe Barrio, i també s'hauran d'indemnitzar amb 83.660 euros la filla petita d'Estela Fodoralle i amb 70.450 euros la mare d'aquesta dona.
Serveis informatius de Mute.
Els tècnics del Departament d'Agricultura faran dijous una valoració del procés d'assecament de l'hemidelta esquerre, una mesura del pla d'acció contra el cargol poma que no tots els propietaris estan respectant. És per això que el director dels Serveis Territorials d'Agricultura en Funcions a l'Ebre, Antoni Espanya, va enviar la setmana passada una carta als 180 propietaris que mantenen els arrossars inundats de manera artificial, alertant-los que si aquest cap de setmana no han eixugat la seva finca, se'ls posarà una multa de 3.000 euros. Els arrossars haurien d'estar assecats des del mes de novembre i aquesta falta de col·laboració d'una part dels propietaris pot acabar sent un problema i afavorir la proliferació de la plaga, va dir Espanya. De les gairebé 10.000 hectàrees d'arrossar de la part esquerra del delta, n'hi ha unes 700 encara amb aigua, a la zona de Riumar i la Marquesa, on els propietaris pretenien així afavorir la caça d'aus aquàtiques. Aquest cap de setmana serà la tercera lluna plena des que vam iniciar la cacera a l'octubre, però ja no podem caçar perquè se'ns ha obligat a assecar els camps, va dir el vicepresident de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre, José Pedro Tomás. Els caçadors d'aus aquàtiques lamenten que l'administració els hagi forçat a interrompre la seva campanya sense haver consensuat amb ells les dates. No podem caçar ni mitja temporada, va lamentar Tomàs, que no entén perquè no se'ls permet mantenir els arrossars inundats fins la setmana que ve. Per quatre dies no variarà gaire la situació de la plaga del cargol poma, va assenyalar. Per la seva banda, Antoni Espanya va recordar que el decret d'obligatorietat d'assecar els camps és des del mes de novembre. Tot i que els caçadors estan enfadats amb l'administració, Tomàs va assegurar ahir que els propietaris de les finques respectarien la mesura d'assecar els arrossars i que divendres tots els camps estaran eixuts. Ara bé, la Federació de Caça de l'Ebre enviarà una queixa formal als departaments de Medi Ambient i Agricultura perquè no se'ls ha tingut en compte.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Agència Catalana de Residus de Catalunya i el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Montsià han signat un conveni per impulsar la planificació d'infraestructures en aquesta comarca. Amb la signatura d'aquest conveni s'impulsa la concentració del model català de gestió de residus municipals al Montsià. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta informació.
Doncs així és, la directora de l'Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, i la presidenta del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Comarca del Montsià, Cèlia Lleixa, van signar un conveni de col·laboració que ha de servir per concretar el model català de gestió de residus municipals en aquesta comarca. El conveni estableix el marc de col·laboració entre ambdós organismes per a la construcció i la gestió de les instal·lacions de tractaments de residus municipals que han de donar servei als municipis de la nostra comarca d'acord amb el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Residus Municipals aprovat per decret del govern. Es tracta senzillament de la construcció d'una planta per al tractament de la fracció resta, és a dir, els residus barrejats que encara contenen material recuperable i, per tant, també allargar la vida d'aquest abocador comarcal, tal com explicava la tècnica del Consell Comarcal del Montsià, Noelia Fabra.
Llavors, com que actualment doncs, encara hi ha una part de la població que important que no recicla, i la normativa europea ens marca que s'ha de reduir per al 2012 la disposició dels residus en els abocadors, el que s'ha fet és signar un conveni perquè de cara al 2012 allà on està situada la planta de compostatge i l'abocador municipal del Mas de Barberans, sí, pugui construir també una planta de tractament de la fracció resta per reduir encara més el número de residus, no, el volum de residus que va parar l'abocador. Mm-hmm. I en això què vull dir? No vull dir que sigui una planta perquè les persones que ja reciclen deixen de fer-ho, perquè és una planta que tractarà la fracció resta i aquí pot pensar, ah, mira, doncs deixo de reciclar perquè allà ja ho separaran. Mm-hmm. No, perquè la planta no es dimensionarà per a tal capacitat, simplement estarà dimensionada per en aquella part dels residus que encara no separem, aquelles persones que encara no ho separen, doncs pugui aprofitar els metalls, els plàstics, la matèria orgànica que va parar encara en esta... a l'abocador, no? Perquè...
Cal recordar que el model català de gestió de residus municipals es fonamenta en la prevenció i en la màxima recuperació de residus. És per aquest motiu que l'Agència de Residus ha impulsat mesures com aquest pacte per la bossa o la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, amb el tal de fer evident, doncs, la necessitat de que cada cop el reciclatge es faci més evident. Cal recordar que, de fet, les Terres de l'Ebre són la zona de Catalunya on la ciutadania participa més activament en la recollida selectiva. En concret, l'any 2009, al Montsià es van recollir selectivament el 51% dels residus municipals.
El ple del Parlament Europeu va aprovar ahir dimarts la mobilització de 382.200 euros del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització per ajudar els 508 treballadors que van ser acomiadats entre gener i maig d'aquest any per l'empresa Lear Automotive Espanya Societat Limitada. Els fons europeus finançaran programes de formació, recerca de feina, reinserció i suport als treballadors afectats que decideixen crear la seva pròpia empresa. Les ajudes dels treballadors acomiadats a Catalunya, aprovades ara a Estrasburg, formen part d'un programa més ampli que preveu, també, ajudes per extreballadors del comerç minorista a Aragó i del tèxtil i la pedra natural al País Valencià. Per 554 vots a favor, 62 en contra i 25 abstencions, els eurodiputats van decidir ahir dimarts destinar 5.424.516 euros per facilitar la recol·locació de 2.312 treballadors acomiadats de 803 empreses del sector de l'automoció a Catalunya, el tèxtil a l'Aragó i la construcció a València. Els acomiadaments de l'empresa automobilística Lear van tenir lloc al Baix Ebre, que compta amb 14 municipis, 74.962 habitants i una densitat de població més baixa que la mitjana europea. Les oportunitats d'ocupació que oferia Lear eren vitals per a la comarca, que va quedar per sota de la mitjana catalana en termes econòmics. El tancament de Lear va augmentar un 4% la taxa d'atur, que el 2009 ja era del 22,7%, quan la mitjana a Catalunya era del 17,5%. Les ciutats més afectades van ser Roquetes i Tortosa. L'ajut del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització complementarà el pla social de Lear i oferirà als 508 treballadors afectats formació professional i incentius a la emprenedoria i a la participació. El cost total estimat del paquet és de 588.000 euros, dels quals la Unió Europea n'aportarà 382.200. La contribució del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització servirà per finançar el 65% dels costos totals previstos pel govern espanyol per donar suport als treballadors acomiadats per aquestes empreses i que ara busquen feina. Si el Consell de Ministres del 27 es pronuncia a favor de la concessió dels ajuts, es mobilitzarien de forma immediata. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea ja van donar llum verd a la proposta de la Comunitat Europea el passat dia 2 de setembre d'ajudar amb 2,8 milions d'euros a 1.429 treballadors acomiadats també del sector de l'automòbil a Catalunya.
Serveis informatius de Mute.
Aprovats a Sant Carles de la Ràpita els pressupostos per a l'exercici 2011. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
El ple de l'Ajuntament de la Ràpita ha aprovat amb el vot en contra de l'oposició un pressupost municipal de més de 13 milions d'euros per al 2011. Destaca d'aquest pressupost l'esforç que, segons el govern municipal, s'ha fet en la contenció de la despesa general i una retallada de 300.000 euros en el capítol de personal. Com a criteri bàsic d'actuació, l'Ajuntament aposta per mantenir un alt nivell d'inversió en obra pública i així la inversió prevista per a l'any vinent és d'1,7 milions d'euros. Tanmateix, el govern municipal assegura que s'ha aconseguit complir amb el pla econòmic i financer que l'Ajuntament va haver d'aprovar l'any 2008 en motiu de la baixada dels ingressos procedents de la construcció que van provocar una desestabilització pressupostària. Actualment, l'Ajuntament de la Ràpita té un deute de poc més de 7 milions d'euros que, segons el regidor d'Hisenda, Josep Rovira, és dels més baixos de la província pel que fa a municipis de més de 10.000 habitants. En aquest sentit, el regidor d'Hisenda retreu a l'oposició que hagi volgut transmetre un missatge fals sobre els comptes econòmics de l'Ajuntament i els ingressos tributaris.
El més important és que ja per segon any consecutiu i després de la crisi que es va patir el 2008 de pèrdua d'estabilitat pressupostària es presenta un pressupost en estabilitat pressupostària i tenint en compte que hem fet un esforç de contenció dels ingressos tributaris important rebaixant l'IBI al 0,61 i rebaixant la taxa de recollida d'escombraries en un 15%. però crec que el que s'evidencia és que ràpidament hem recuperat aquesta estabilitat pressupostària i que els pressupostos de l'Ajuntament dins són uns pressupostos ja normalitzats, perquè de fet, i això ho he volgut remarcar, a pesar de les dificultats pressupostàries del 2008 per la caiguda dels ingressos en el tema de la construcció, l'Ajuntament de la Ràpita ha estat sempre i en tot moment un ajuntament amb una economia sanejada i un ajuntament solvent. Tot el contrari de la sensació que l'oposició ha volgut donar al llarg d'aquests anys. Que ha volgut donar a l'opinió pública, ha volgut transmetre a l'opinió pública la sensació de que l'Ajuntament de la Ràpita estava en males condicions econòmiques i no era solvent. I això no ha sigut mai veritat. Tampoc és veritat una sèrie de sensacions que han volgut donar al llarg d'aquests anys. És veritat que els ràpitens paguen més tributs que fa 10 anys. Naturalment que és veritat, però tot això és relatiu. Nosaltres no hem augmentat més els impostos que ho va fer el govern que governava entre el 2000 i el 2003. Ells ho van augmentar més. Lo van augmentar un 47% en 3 anys i nosaltres en 6 anys l'hem augmentat en un 11% i escaig. No és veritat, per tant, que haguéssim augmentat, com s'ha repetit tantes vegades, desmesuradament els impostos. I la pressió fiscal ha disminuït respecte al 2003. Ells la van augmentar. I l'endeutament. A veure, el deute de l'Ajuntament de la Ràpita és un deute absolutament assumible. Ens vam veure obligats a fer aquell préstec del pla econòmic financer, però és un deute perfectament assumible. És dels més baixos de la província de Tarragona per a municipis de més de 10.000 habitants.
Mentre el regidor d'Hisenda dona aquestes xifres sobre la càrrega tributària en els contribuents, Joan Martín, portaveu del grup majoritari de l'oposició, Convergència i Unió, se centra en l'IBI, l'impost de béns immobles, i diu que en els últims 6 anys s'ha incrementat un 261%. Tot i que reconeix que hi ha hagut una contenció en la despesa general i que el govern s'ha ajustat al que diu el pla econòmic financer, Martín denuncia que per al 2011 l'Ajuntament té previst ingressar en concepte d'IBI prop de 4,9 milions d'euros més del que recaptà el 2004.
Nosaltres hem donat el vot en contra perquè entenem que no s'han fet els suficients esforços per tal de, sobretot, afavorir l'economia productiva. Si bé és cert que el dia que es van aprovar les ordenances fiscals es va aprovar una reducció del tipus aplicable a l'IBI, del 0,62, nosaltres els hi vam agrair aquest esforç, tot i que enteníem que aquest esforç s'hauria hagut de fer en anys anteriors. La gran sorpresa ha estat en veure que hi ha una previsió de noves altes d'IBI que suposa un increment des del 2004 fins al 2011 del 261% més, no? Hi ha 667 milions de pessetes més del que recaptava en concepte d'IBI el 2004 en el que recaptarà, si tot va d'acord amb les previsions, el 2011. Clar, tot això, si ho fiques en conjunció en l'última intervenció que ens ha fet el senyor regidor d'Hisenda, que ens ha dit que pràcticament ells no han fet una gran pujada d'impostos comparat amb el dels anys anteriors, doncs uns números no li quadren. Per això han votat en compte, tot i que entenem que hi ha hagut una contenció en la despesa i, per tant, s'han ajustat molt al que dia el pla econòmic financer.
Respecte al 2010, el pressupost de l'any vinent s'ha incrementat en 1,3 milions d'euros i en inversions s'ha destinat una partida d'1,7 milions d'euros. L'import més substanciós en inversions va destinat a l'execució del projecte museològic de les Casotes, tot i que el proper 2011 l'Ajuntament té previst tirar endavant altres projectes ambiciosos que ja estaven pressupostats en l'exercici d'enguany, com és el projecte de l'Auditori Municipal, pressupostat en més de 3 milions d'euros. L'únic finançament extern que té previst obtenir el consistori rapitenc per a l'Auditori prové d'una subvenció del PUOS del 2011, valorada en 704.000 euros i que permetrà finançar el 22% del cost de l'obra.
Els projectes en marxa a l'Ametlla de Mar compleixen amb el compromís de contractació de locals. Francesc Callau ens informa des de la Cala Ràdio.
Aquesta setmana, l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, ha visitat els projectes en marxa al municipi amb l'objectiu de comprovar sobre el terreny en quin punt es troben les actuacions i verificar alhora que les empreses compleixen els compromisos de contractació d'industrials i treballadors locals. D'altra banda, Martí ha aprofitat per veure la dinàmica de treball de les brigades de treball que formen part de les dels diversos plans d'ocupació. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Molt satisfet, he pogut comprovar com en este cas a Roques Dorades i en algun altre projecte s'estan tirant endavant aquestes obres, aquests projectes, aquestes actuacions. Per una banda, veure com treballadors del municipi, com industrials del municipi, participen totalment d'aquestes obres, i per l'altra banda, fer possible que algun dels projectes que havíem ja anunciat s'estan materialitzant o s'estan a punt d'acabar. En aquest cas, doncs, la valoració és molt positiva, molt content del que per tot plegat doncs, fem possible que la Cala cada vegada tingui menys atur, més participació dels industrials i alguns projectes i obres que fem falta.
Les obres visitades han estat la construcció de la nova oficina de turisme i entorn del Bon Repòs, les actuacions de millora a l'abocador, les obres de l'avinguda de Tres Cales, les de Roques Daurades i els treballs en jardineria a les urbanitzacions de Tres Cales, Calafat i Marina Sant Jordi, on hi treballen prop d'una quinzena de jardiners.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Càritas d'Alcanar, en col·laboració amb els centres educatius del municipi, porta a cap aquesta setmana una campanya de recollida d'aliments i productes de primera necessitat. Domènec Ramal ens amplia la notícia des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions solidàries i ho fem perquè Càritas, al nostre municipi, Càritas d'Alcanar, està fent durant aquesta setmana una campanya de recollida d'aliments i articles de primera necessitat per tal de ser distribuïts entre les persones amb pocs mitjans per aconseguir-los. Una campanya que, a més, aquesta setmana, com dèiem, s'ha coordinat de manera conjunta amb el Col·legi Joan Baptista Serra i també amb l'IES Sol de Riu. D'aquesta manera es vol facilitar la col·laboració de tothom que vulgui, com dèiem, col·laborar donant aquests productes de primera necessitat, com puguen ser llegums, olis, conserves, pasta, galetes, arròs, llet, cacau soluble, formatge en porcions, sabó, gel o xampú. Com dèiem, des de l'escola, des de l'institut, es recullen durant aquesta setmana aquests productes per tal d'aprofitar també pedagògicament aquesta circumstància de cara a l'alumnat. Fins divendres, dia 17, tots els nens i nenes d'aquests centres escolars podran portar a l'escola aquests materials. A més, les persones que des d'Alcanar també desitgen col·laborar-hi poden fer-ho, en aquest cas, adreçant-se a la casa parroquial. Ho explicava als nostres micròfons una de les voluntàries d'aquesta campanya que conjuntament porten a cap Càritas Alcanar, els voluntaris de la Caixa i la gent gran de l'Esplai. Esther López.
La veritat és que sí, i ha sigut molt fàcil. Ha sigut molt fàcil perquè ha sigut només llançar el guant i la veritat és que els directors tant del col·legi com de l'institut ho han agafat en seguida, s'han mobilitzat i ells mateixos ja han encetat una campanya de recollida d'aliments que es portarà a terme durant tota la setmana que ve, és a dir, del dia 13 al dia 17 de desembre, a lo que és el col·legi del nostre poble i a l'institut del nostre poble. I el missatge és més o menys el mateix, que tothom té dret a un plat a taula.
I tant que sí.
Què podem fer? Pues bueno, ja suposo que enviaran algunes circulars, això des del centre, pues se pot col·laborar i col·laborar en menjar.
Clar.
Pues que els xiquets portin algo de menjar al col·legi, que ho deixin allà a algun lloc, el professorat també col·laborarà.
Menjar i productes de primera necessitat, com els que anteriorment comentàvem, són els que es poden portar per col·laborar en aquesta campanya, una campanya que, de fet, vivia ja un primer episodi ara fa uns dies, l'última setmana del mes de novembre, quan es va posar en marxa i en un cap de setmana es van arribar a recollir gairebé 1.600 quilos de productes.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parts infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Amposta, divendres 17 de desembre de 2010, al recinte firal i des de les 23 hores, nit de la música solidària. acte provant d'aliments comarcal de la Creu Roja, amb David Espinós, Carme i Rodrigo Grup, Nica Zúñiga Acústic, Black Stars, presentat i amenitzat per Conrad Duran, Jordi Galo i Manel Ramon. Organitza l'Assemblea Local de la Creu Roja d'Amposta. Nit de música solidària. Amposta, divendres 17 de desembre del 2010, al recinte firal, a partir de les 23 hores.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La pràctica del pàdel triomfa a Santa Bàrbara. La forta demanda de la pràctica d'aquest esport obliga a l'empresa concessionària a construir una tercera pista. Des de la Plana Ràdio ens informa Josep Roig.
Si fa uns dies informàvem de que la mala gestió per part dels anteriors adjudicataris del gimnàs municipal ubicat al poliesportiu havia forçat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara a rescindir el contracte i donar la concessió provisional a una altra empresa, avui hem de parlar de l'altra cara de la moneda. La bona gestió que l'empresa Àrea Esport està fent a la zona del poliesportiu ha provocat l'ampliació dels serveis que dona aquesta. Tal com explicava la nostra emissora el regidor d'Esports, Alfred Blanc, des del cap de setmana de la Fira de l'Oli, les instal·lacions esportives municipals de Santa Bàrbara ja gaudeixen de la tercera pista de pàdel. Segons Blanc, l'ampliació es produeix perquè les dues pistes existents fins al moment, durant moltes franges horàries al llarg del dia, es trobaven col·lapsades per la forta demanda. Això ha provocat que l'empresa, i per poder fer front a les reivindicacions dels usuaris, hagi decidit ampliar en una pista més els camps de pàdel. L'escoltem.
Sí, sí, sí. Estos últims dies ja es disposa d'una tercera pista de pàdel, perquè bueno, era com un peix que es mossegava la cua, perquè ells, o sigui, l'empresa anava fent socis. Veu, clar, hi ha moments puntuals del dia, estem parlant des de les 5 de la tarda fins a les 8, 8 i mitja, a les 9, que bueno, la demanda de pistes era més de la que realment disposàvem. Llavors, clar, pràcticament s'han vist obligats a fer una tercera pista de pàdel, i que bueno, que en aquestes hores punta pues, estan les tres plenes i algun dia inclús gent esperant.
Després de buscar la ubicació més idònia dins del complex poliesportiu planer, afectant el mínim a la resta d'usuaris de les instal·lacions, es va decidir situar aquesta tercera pista dins de la que era la pista de frontó, de forma transversal i al final de la mateixa, sense afectar gens als usuaris d'aquesta zona. L'empresa de gestió esportiva Àrea Esport ha estat la promotora de l'obra després de diverses converses amb la regidoria d'esports de l'Ajuntament i després d'arribar a l'entesa per tal de fer-ho així. Tant l'empresa com la regidoria d'esports ho veien com una necessitat urgent per poder donar molta més cabuda a l'esport de la raqueta a les instal·lacions esportives municipals de Santa Bàrbara, que s'estan convertint ja en un referent dins dels circuits de tennis i pàdel organitzats arreu de les nostres comarques.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hem començat aquest dia amb un fred intens, amb alguns bancs de boira, però que s'han anat trencant ja. El sol es va imposar en bona part del territori, a l'excepció d'alguns núvols baixos al vessant nord del Pirineu. I tot i el sol, continuem amb temperatures ben fredes. Unes mínimes que han estat molt baixes, sobretot en punts de muntanya. Avui, menys 16 graus de temperatura mínima. A la Pobla de Segur, menys 5. A Tàrrega, menys 4. I uns termòmetres que no acabaran de pujar. A més, amb aquest vent que bufa amb força, la sensació de fred encara s'intensifica una miqueta més. Vents que poden superar els 90 km per hora en punts del Pirineu i també del Prepirineu i vents forts també cap a l'Alt i el Baix Empordà, on fins i tot es poden superar els 100 km per hora amb una mar ben alterada, onades entre 2 i 3 metres a la Costa Brava. Com dèiem, unes màximes que les més altes a molt estirar estaran entorn als 10-11 graus cap a punts del litoral i en canvi el Pirineu es quedaran per sota dels 4-5. Per tant, continuarem aquesta jornada amb aquest ambient fred i encara aquesta propera nit i matinada les temperatures tiraran més cap avall. Tindrem una matinada molt freda, continuarem amb aquestes temperatures de ple hivern. Pluja a hores d'ara i durant aquest matí encara a l'arxipèlag Balear amb una cota de neu ben baixa, entorn als 300-400 metres.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.